Passen 3 minuts de 2:15 del matí i després de la sessió plenària del mes de juliol, l'últim, recordem, d'aquest curs polític abans de l'aturada d'estiu, és el torn d'obrir els micròfons de Ràdio Sabadell als representants dels grups municipals en el marc del debat de portaveus. I avui ens acompanyen a l'estudi 1 els regidors Lluís Perarnau, en nom de la Crida. Bon dia i benvingut.
Bon dia.
També a Joan Berlanga, en nom d'Unitat pel Canvi. Bon dia.
Hola, bon dia.
També ens acompanya Josep Ayuso per part del PSC. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia. Gràcies.
També Miquel Soler, en representació de Guanyem Sabadell. Bon dia.
Bon dia.
Carles Rossinyol, en nom de CiU. Bon dia.
Hola, bon dia.
I també doncs, a Montserrat Chacón, portaveu d'Esquerra Republicana per Catalunya. Bon dia.
Bueno, avui faig de portaveu, no sóc la portaveu. Bon dia.
Comencem, doncs, el debat d'ahir va ser un debat intens on el govern municipal va fer autocrítica sobre la gestió de la plaga amb les xinxes d'Espronceda i va admetre que hauria d'haver actuat amb més celeritat. Així doncs, es va manifestar en el ple arran de les mocions, recordem, presentades per Ciutadans i per el PSC per millorar doncs, les actuacions en cas de plaga i també buscar solucions a aquesta, en concret la formació taronja, que avui doncs, és absent en aquest debat, va prosperar per unanimitat, mentre que la dels socialistes va obtenir doncs, llum verda gràcies al suport de tota l'oposició. Comencem parlant, doncs, potser amb el Josep Ayuso, que va ser el qui va presentar doncs, aquesta moció i perquè faci doncs, aquesta valoració.
Molt bé. Doncs gràcies i bon dia a tothom. És una moció que, efectivament, com has dit, es va presentar una per part de Ciutadans i una altra per part del Partit Socialista, en què reclamàvem una acció directa i una acció executiva del govern, en aquest cas, en aquesta situació dramàtica que viuen molts veïns i veïnes del barri d'Espronceda. Una plaga de xinxes que des de fa dies i molts dies doncs han anat reclamant, han vingut reclamant a l'administració i han anat denunciant públicament aquesta situació que preocupa i preocupa molt els veïns i veïnes de la zona. Davant de la manca d'acció per part del govern, doncs diferents partits, diferents associacions de veïns i diferents entitats ens vam posar doncs, juntament amb l'associació de veïns a buscar solucions, a reclamar en aquest cas al govern que prengués les decisions necessàries per evitar aquesta situació. Malgrat les insistències per part dels veïns, de les associacions de veïns, etc, no van obtenir una resposta satisfactòria. I tot això va desembocar en la presentació d'aquesta moció, que va defensar de manera brillant la nostra regidora, l'Anna Carrasco, en la que doncs, demanaven precisament això, que es posés en marxa un pla d'acció directe, executiu, per donar solució a aquesta problemàtica i que, per part del govern, en aquest cas, com ha passat i com vam tenir oportunitat de veure ahir al ple, el govern doncs, va reconèixer doncs, que potser sí que havia estat una reacció lenta i en el temps doncs, no satisfactòria. Això també s'ha de dir, que és quelcom que on honora el govern, reconèixer, i així li vaig traslladar alguna regidora del grup del govern, felicitant-la doncs, per aquest reconeixement. És un primer pas, sobretot per donar solució a aquesta problemàtica. Nosaltres estem molt satisfets, es va aprovar la moció de Ciutadans, la nostra també, evidentment, i per tant estem molt satisfets perquè al final el que ens interessa, i crec que això és el que ens hauria d'interessar a tots, és donar solucions als problemes dels veïns i veïnes d'Espronceda amb aquesta plaga de xinxes.
Uh-huh. Joan Berlanga?
Sí. A veure, ahir, clar, ara els oients no sé si van sentir el ple o han seguit la polèmica, però segur que sí. Bueno, a mi em sembla que segur que els ciutadans els dijous a la tarda potser no segueixen.
Però jo crec que als ciutadans els agrada estar informats i després sí, miren les xarxes i sí, és una de les notícies que jo crec que tots els mitjans hem publicat i també els veïns suposo que també hauran expressat, no? Perquè també van ser molt crítics ahir.
Sí. No, més que res perquè fer un relat del que ha passat, no? Vull dir que en els últims 15 dies, més o menys, hi ha hagut uns habitatges del barri d'Espronceda que han tingut xinxes, en les quals ha creat una gran preocupació amb els veïns, sí? En les quals doncs, el regidor de districte, el regidor de salut i el mateix alcalde s'han reunit diverses vegades i ara doncs, aquest tema està encaminat. Durant aquests 15 dies, en alguns moments, sí que alguns veïns han expressat una incomprensió per la rapidesa, que ahir vam assumir, no?, com a govern, doncs, que hauríem volgut ser més ràpids i ho assumim, però també sí que ens va sorprendre ahir el to doncs, de l'oposició davant d'aquesta problemàtica, no? Com si el govern no hagués anat allà, com si no s'hagués escoltat els veïns, no? Ho diem perquè, i em sembla que el senyor Ayuso, que ha estat al govern i és coneixedor, doncs, de les... dels reptes i les dificultats que suposa governar, doncs que hi hagi un problema de xinxes no vol dir que vagi allà l'alcalde o el regidor de salut i digui, vecinos, no us preocupeu, que demà això està arreglat, perquè no va així. No va així. Per contractar una empresa ha d'haver un informe tècnic. Aquests informes tècnics doncs, necessiten unes hores o uns dies i, per tant, aquesta immediatesa que a vegades molts ciutadans volem per resoldre els problemes, doncs que, és que no és així. Nosaltres prenem nota, vam aprovar una moció que per treballar un protocol, per ser més àgils. Es pot ser més àgil? Sí. Treballarem per ser més àgils? Sí. Però, bueno, mirant la magnitud de la polèmica, doncs en aquest sentit sí que posar les coses al seu lloc. Hi ha un problema, està en camí de solucionar-se, ens hem reunit amb els veïns i assumim i treballem perquè el proper cop doncs, ser més ràpids amb el tema, no? Però ahir, doncs, vaja, jo vaig tenir la sensació de que és cosa de tots, eh? Vull dir que les dosis de demagògia o les dosis d'exageració que a vegades doncs, podem caure quan estem fent la pràctica política, hem de mirar tots doncs, a minimitzar-les. I això no vol dir no ser crítics i no ser exigents, eh? Perquè això sí. Però ahir, i avui és una llàstima que no hi hagi el representant de Ciudadanos, perquè em va dir algunes que de l'alçada d'un campanar en el qual doncs, avui m'hauria agradat poder-les debatre. No? Però vaja, problema, escoltar els veïns i buscar una solució i treballar perquè sigui més celeritat, però en cap cas ni abandó, ni negligència, ni coses que es van dir ahir.
Regidor Lluís Perarnau.
Bueno, jo crec que l'autocrítica tocava fer-ho i vam demanar disculpes si no em sembla que estava bé fer-ho. És veritat que la comunicació no ha sigut sempre àgil i que hi havia molts serveis que s'havien de posar en marxa i la coordinació també interna no ha sigut prou àgil i jo crec que estava bé i nosaltres no, com a Crida, i jo crec que també en nom del govern pues, també tocava fer-ho. Entenc també que el problema a l'Espronceda i a la zona sud és més enllà de la plaga de xinxes actual, sinó que ja fa temps no?, que els veïns es queixen d'una sèrie de problemàtiques, no?, problemàtiques al voltant de l'incivisme, de la falta de neteja, problemes de convivència en algunes escales. No? Ells a vegades es generalitzen amb el tema de les ocupacions, però jo entenc que a vegades dins del tema d'ocupacions doncs sí que n'hi ha algunes que són conflictives. Hi ha una situació també bueno, socioeconòmica, no? de falta de precarietat de recursos. I això, tot això fa una bola que nosaltres des del govern el que tenim l'obligació d'anar responent, d'anar atenent, d'escoltar els veïns, d'intentar resoldre aquestes qüestions. I és veritat que són unes qüestions, moltes que són coses complexes que no es poden resoldre d'un dia per l'altre, però sí que hi ha una voluntat de treballar i des de cada àmbit s'està treballant. I en el cas concret aquest de la crisi de les xinxes, diguéssim, doncs potser sí que ens ha faltat i per això ho reconeixem, una agilitat en la resposta, una resposta coordinada i més àgil. Jo del ple d'ahir entenc que hi ha crítica i també que a vegades s'exagera certes coses i això, però en tot cas em vull quedar amb la part constructiva, tant per part de la moció de Ciutadans com per part al final de la moció del PSC, que tampoc no es diferenciava tant de la dels Ciutadans en el final, al final, en els acords. Sí que és veritat que en una primera moció del PSC plantejava la qüestió del finançament i tal com estava redactat enteníem que no podíem assumir-ho perquè no podíem comprometre'ns a coses que després no podíem complir, però sembla ser que al final va quedar redactat d'una altra manera, que era més oberta, més en la línia d'explorar o estudiar fórmules per poder complementar ajudes. Bueno, doncs si és així, encara que haguéssim acabat votant en contra, crec que em quedo amb aquesta part constructiva de buscar solucions i d'intentar atendre doncs, una problemàtica real que hi ha en el barri i que el tema de les xinxes doncs, ha posat de manifest doncs, que hi ha una situació que és molt més enllà d'una qüestió d'una plaga concreta en aquests pisos.
Regidora Montserrat Chacón, és el seu torn.
Bé, jo per continuar una mica amb la línia dels meus companys, perquè entenc que tant en Joan com en Lluís han expressat dues mirades complementàries sobre el fet i que comparteixo. Entenc que ja no és un tema de partit, sinó un tema de govern i fins i tot un tema de ciutat. No? I per tant, per continuar en la línia, jo el que posaria damunt de la taula és la responsabilitat. Jo entenc que ahir es va evidenciar responsabilitat per part de l'equip de govern, no només per les tasques realitzades, sinó fins i tot per assumir que si no s'havia actuat amb prou celeritat això s'havia de corregir i per tant agafàvem no, el mandat que ens venia d'aquestes mocions i ho incorporàvem com una voluntat de treball. Per tant, jo em quedaria amb aquesta part de responsabilitat per part de tot l'equip de govern. I també m'agradaria posar damunt de la taula un altre element, que també l'apuntava en Lluís, que és el de la preocupació compartida. És evident que tant govern com oposició compartim aquesta preocupació i, per tant, totes dues parts tenen voluntat de resoldre-ho. I aquí, aquest també és un element a tenir en compte. I jo ho extendria una mica, no? Perquè si entenem que ens preocupa aquest cas concret de Xinxes, però ens preocupa com està el nostre espai públic, crec que aquest compromís i aquesta corresponsabilitat o aquesta voluntat de posar-hi remei l'hauríem d'extendre en altres casos que ens preocupen en l'espai públic, que ens preocupen de l'estat de carrers i l'estat, sobretot, de la neteja viària. Però jo ho deixo aquí. Crec que és un marc on també hauríem de trobar consens i on s'hauria també de manifestar aquesta responsabilitat compartida per part de govern i per part d'oposició.
És el torn d'en Carles Rossinyol.
Bueno, pues, s'han anat fent diverses mirades, com ha dit la regidora, sobre el tema, però jo n'afegiré una altra, perquè tot es pot, i potser des d'una forma més genèrica. Jo crec que el que s'ha posat de manifest en aquest cas, denunciat per l'oposició, reconegut per el govern, doncs que, bueno, va haver-hi una mala gestió. Pels motius que siguin, doncs va haver-hi una mala gestió que ha provocat uns problemes en els veïns. Bé, llavors, jo crec que aquest tema de...
Mala gestió, crec que és la...
Sí, sí, hi ha hagut mala gestió. Home, sí, si no s'ha respost i l'equip de govern ha reconegut que no s'ha fet el que s'havia de fer, hi ha hagut una mala gestió.
Hem parlat d'uns temes de rapidesa amb la resposta, però...
Això, bueno, forma part de la gestió. Diguéssim, la gestió és el que es fa i amb la velocitat que es fa d'acord amb les necessitats que hi ha. És així. I llavors, aquí, parlant de la gestió, jo crec que el que al final això és una manifestació més d'una deficiència generalitzada de gestió de l'equip de govern. Ahir en el ple hi havia un parell de punts més molt greus, que a més l'equip de govern jo crec que ho va tractar com molt banalitzat, que és tot el tema de reconeixement extrajudicial de factures, les factures al calaix. Ahir en el ple ens van portar una quantitat, em sembla que eren 240.000 euros de factures al calaix. Factures al calaix vol dir, no vol dir que ningú hagi posat la mà al calaix ni res, sinó el que vol dir és que es va contractar coses sense la normativa, passant, és a dir, ni de contractar ni de res, és a dir, on havia partida pressupostària, és a dir, al marge de la normativa, al marge de la legalitat en què funciona l'Ajuntament, que és el que garanteix que es contracti amb publicitat, concurrència, etc. Doncs això ens ho va portar. I a més, els va dir, no, bueno, és que és així, perquè és que fer el pressupost és molt difícil i mai acabes d'ençar pagar la xifra que has de posar i després has de fer coses. I a més, van dir que, bueno, i això igual, alguna altra vegada més s'haurà de fer. Jo l'únic que vull posar, i vaig posar un manifest, aquest problema de gestió que té aquest equip de govern, és que si no s'haguessin aprovat aquestes factures en el ple, és tan anormal que els regidors que van signar aquells factura haurien de pagar de la seva butxaca. Això se'n diu responsable comptable. És que és així. Vull dir que hi ha una cosa tan anormal que posa de manifest, pues, aquesta mala gestió, es banalitza després, i és una mirada més. O sigui, l'or de les xinxes al final és una manifestació d'aquesta mala gestió que es manifesta amb moltes altres coses. En el ple vam tenir aquests dos exemples.
És el torn de Miquel Soler, que segur que afegirà algunes coses.
Bé, en qualsevol cas, el que faré és tornar a les Xinxes. Sí. Perquè per un moment...
Sí.
Per un moment ja no sabia aquí per on ens duia de calaixos i factures. Ahir, diverses coses del que va passar al ple. Per un costat, efectivament, i va bé, els representants del govern que ahir es van expressar al ple, en general, què van dir? Doncs que l'administració ha de ser més àgil. Que l'administració, que té uns procediments, unes maneres d'actuar, garantistes, que té una forma de fer, per algunes coses això està molt bé, però d'altres vegades això és insuficient. Aquest ritme no pot ser. Quan parles de persones i de l'afectació que tenen les coses sobre les persones de manera més directa, doncs el tempo i les coses s'han d'escurçar tant com es pugui. S'ha de ser més àgil. I això és el que es deia ahir. I això és una cosa que, a més, quan parles amb els veïns del barri, d'aquest barri en concret, doncs també t'ho deien. Escolti, és que nosaltres els primers dies ens hauria agradat veure descarregar el que va descarregar després. Si tot això hagués passat abans, segurament la sensació hauria sigut una altra. Perquè quan vas al barri no et parlen de les ciències només, parlen de més coses, et parlen d'un conjunt de coses, d'una situació, i a més ahir la presidenta de l'Associació de Veïns ho expressava i al ple, escolti, ara hem vingut aquí i hem tingut la perxa a través de les ciències, però és que hi ha més coses, hi ha un tema de neteja, hi ha un tema de més coses. I ahir la portaveu del nostre grup ho explicava en la seva intervenció, escolti, haurem de saber, haurem d'esbrinar, i segur que el govern ho ha de fer, poder explicar d'una manera que tothom entengui per què el contracte de l'empresa de neteja, que es va fer en el seu moment i que durant uns anys no hi havia cap problema, de sobte els imports actualitzats, la situació que en aquells moments es va descriure, ara genera una situació de brutícia, la mateixa situació. Doncs que això s'haurà de poder explicar. I s'haurà d'explicar, entenc que amb la col·laboració de tothom, perquè fins ara aquesta col·laboració del conjunt de grups no hi ha estat. Per tant, si als barris hi ha aquesta sensació, que a més és una sensació real, de que hi ha un abandonament en la neteja, haurem d'esbrinar exactament per què, per quines accions i en quina situació està, i això ja no pot quedar en allò de oh, és que hi ha algú del govern que no s'entén amb l'empresa. Miri, no és un tema d'entendre's, és un tema d'equips tècnics, jurídics, també polítics, i és un tema de gestió. I al final és per aquí per on hi ha el problema, i és una cosa que haurem d'atacar en conjunt, no només, entenc, no només de la part del govern, sinó el conjunt de tots els representants municipals.
De fet, la portaveu de l'entitat Remedios López Peña va insistir, va ser crítica i va explicar aquest tema, que realment aquí en aquest programa, bueno, al matí quan venen tots els veïns del barri, tenen aquesta sensació de brutícia als barris. Havia demanat el torn de paraula Josep Ayuso.
Sí, gràcies de nou. Bé, molt bé que hi hagi hagut aquest procés de reconeixement dels errors, però això no treu la responsabilitat del govern. Ara comentava la Raquel que els veïns són i van ser molt crítics en la seva intervenció al ple, però també en la seva entrevista aquí a Ràdio Sabadell. És que no els hi falta raó, perquè fa un any, fa tot just un any, l'Associació de Veïns d'Espronceda i l'Associació de Veïns de Campoamor van demanar al Partit Socialista presentar una moció en la que ja posaven el toc d'alerta sobre les situacions, algunes de les quals s'han produït ara, algunes de les quals han explotat ara. Per tant, recordar també que aquesta moció va ser rebutjada pel govern, van votar en contra. Doncs, hem reaccionat tard, diu el govern ara. Sí, han reaccionat tard, però és que vostès estan obviant els problemes. El problema de Campoamor, el problema d'Espronceda, les xinxes, això ho van obviar. I ho han obviat durant aquest període de temps de gairebé un any des d'aquesta moció que es va presentar per part dels veïns i veïnes d'Espronceda i de Campoamor. Per tant, no ens parlin de processos administratius, que si l'informe tècnic, que si l'informe jurídic, això també forma part de l'administració, però ha d'haver una capacitat executiva per part del govern. El govern és executiu, o hauria de ser executiu, quan a Sabadell no ho és. Deixen passar els temes, no, això no és... Ja estem treballant, això ho vam escoltar en el debat d'aquesta moció ara fa un any. Ja estem treballant en el barri, ja estem treballant en l'aigua. Doncs s'ha notat molt poc si han estat treballant al barri, perquè ara ha explotat aquest tema. Aquesta és la realitat. I dir que hem de treballar un protocol, perfecte, han de treballar un protocol, que treballin els tècnics, que per això estan, els juristes, els tècnics d'especialistes en salut, en higiene pública, etc. Però el govern ha de tenir la capacitat executiva de baixar al barri i de parlar amb l'empresa i dir, escolti, miri, vostè, per una qüestió d'urgència, ha de fer aquesta actuació. I ja ho trobarem, i hi ha processos administratius per fer-ho. Hi ha processos administratius d'urgència i d'emergència per donar resposta a situacions com les que s'està produint ara mateix al barri d'Espronceda. Per tant, molt bé, perfecte, hem reconegut l'error, però, perdonin, no han actuat correctament. Hi ha hagut una deixadesa, coincideixo amb les paraules del portaveu de Convergència, de que han obviat les seves responsabilitats en aquest i en molts altres temes de la ciutat.
Ha demanat el torn de paraula Montserrat Chacón.
Sí, obviar, no. Ignorar, no. I defugir responsabilitats, tampoc. una mala gestió seria precisament no ser capaços de veure què estem fent bé i què estem fent malament i ser capaços de corregir allò que no s'està fent correctament o no s'està fent amb prou agilitat. En cap cas s'ha de fugir responsabilitats, en cap cas s'està dient que no haguem d'assumir aquesta tasca i aquesta prevenció i aquesta activitat. Jo crec que, i torno a insistir en el fet de la responsabilitat, responsabilitat per allò que fas i responsabilitat per allò també en què t'equivoques. I jo també li exigiria o li demanaria, si se'm permet, a la oposició, que és evident que ells han de criticar, és evident que han de posar, han de denunciar allò que consideren que no s'està fent correctament, però també els demanaria que fossin responsables amb allò que diuen, perquè saben perfectament que no és que no s'hagi fet res, saben perfectament que no és que ens n'haguem oblidat entre els barris o no, que no hi estiguem actuant. És molt diferent.
Digues.
No, després.
Sí?
Sí, merci.
Doncs Carles Rossinyol ha demanat també el torn.
Sí, és que sento una cosa, és clar, una mica curiosa. És a dir, per una banda s'està dient, no, el problema del barri no tan sols són les xinxes, sinó que hi ha molts altres temes, i les xinxes en aquest cas ha sigut com un detonant, però hi ha altres problemes. I per altra banda sents, no, és que el problema és del concessionari, el que té a veure la concessionària amb tots els altres problemes que té el barri.
Amb la neteja, bàsicament.
Però té molts altres, tenen molts altres problemes que vostès...
La neteja, es matxen, la neteja...
Sí, sí, no, les matxen la neteja, i el govern té la responsabilitat al final, no és de fer el que calgui amb la concessionària perquè les coses funcionin. Sap què ha canviat? En moltes altres coses. El mateix pressupost, el mateix contracte i tal. I ja es va dir no al ple. I no tinc res a favor ni en contra de l'anterior equip de govern, però vull dir, també ha canviat l'equip de govern, la relació que té amb Esmatza, i quan hi ha crisis, depèn de com funciona aquesta relació, és més fàcil arreglar-ho o no arreglar-ho, perquè vostès, els hi vull recordar que estan exigint a la concessionària que no poden fer ni un punt res diferent del que és el compliment estricte del contracte. Jo no sé si aquests casos d'urgència com estan en el contracte i com es podia modificar, i perquè és clar, si després, perquè clar, vostès el que no han entès, jo suposo, és que vostès, és molt legítim tenir la voluntat política de fer el que calgui, però llavors, si el que tu per portar a terme aquesta voluntat política ho fas a base d'agressivitat en comptes de seure a la taula i parlar, després quan hi ha problemes és molt difícil també a trobar solucions. Això jo crec que també s'ho haurien de plantejar. No sé com ha anat a l'introducció d'aquest programa, això ho sabran vostès, però el que sí, des de la informació que tenim des de l'oposició, que és la que vostès ens donen i que no és molta en aquests àmbits, doncs el primer que se t'ocorreix pensar és dir, home, clar, si s'estan barallant i els estan exigint un compliment estricte del contracte i que no es passin un pèl perquè després els hi fotran canya, després, ara, clar, vostès com els hi demanen? No, és que tenim una urgència, vagin cap allà. No sé, com ho han organitzat, m'agradaria saber-ho.
Ara és el torn de Lluís Pere Arnau, que segur que resoldrà alguns dubtes. A veure,
s'ha ficat pel mig el tema de la neteja i jo crec que potser té relació amb la plaga de xinxes o no, perquè poden haver-hi moltes causes, però bueno, en tot cas, nosaltres, a veure, la disputa que tenim a Esmatza està tot fet amb uns expedients, que l'empresa té la possibilitat o la capacitat, i ho ha fet, de portar-ho al contenciós administratiu. Sobre qüestions de crisi, doncs evidentment, o extras se li indiquen i se li assenyalen i ho fan. El que no és, no està aquí amb la disputa amb l'empresa.
Però
no?
ho hem fet aquesta
clar,
vegada.
S'ha fet,
i l'empresa
ha reaccionat.
Pues llavors,
fet,
quin problema hi ha amb Esmatza? No, és que per què
no,
parlen d'Esmatza?
No, és que estem parlant de coses diferents. Estem parlant de temes... Una qüestió és la qüestió d'Espronceda, que hi ha hagut una crisi...
Clar, no he sentit el que li deia.
Hi ha una qüestió...
No, estava en les factures. Jo li estava parlant del que diuen els veïns de la situació anterior, però estaven les factures.
L'he sentit massa bé, el pas que no li ha agradat. Ni les factures ni el que li he dit ara.
No. Tema neteja...
Respectem els torns de paraula, jo crec que queda clar punt. També pels oients, sí. Com una cosa són de les xinxes.
Amb la qüestió de les xinxes a Espronceda. L'empresa ha reaccionat molt bé i se li han fet indicacions, i ha respost, i els mateixos veïns diuen, no, que ja assenyalen que s'ha respost bé. Això és una qüestió. Una altra qüestió és la situació general de la ciutat, que jo recordo que fa unes setmanes tan sols, em sembla que va ser el juny, va fer una roda de premsa en què la direcció d'Esmatza anunciava un deteriorament de la neteja de la ciutat si des de l'Ajuntament s'aplicava una instrucció tècnica de facturació, que nosaltres entenem que era una qüestió, és un dels 5 expedients que vam aprovar al febrer i que entenem que és una qüestió que hem de fer com a administració per aplicar bé el contracte. Clar, a mi em va sorprendre molt aquesta contundència i aquesta agressivitat per part de la direcció de l'empresa quan planteja que hi haurà un deteriorament de la neteja, perquè la seva obligació és justament que no passi, no? La seva obligació com a empresa és que justament que no passi això. Però bueno, en tot cas, això va ser el que va manifestar l'empresa. Després, en les setmanes posteriors, hem detectat una baixada molt gran, i no és una qüestió només de la del govern, sinó que és dels veïns, eren els que ens anaven enviant totes les queixes, i nosaltres, des de a mesura que arribem rebem les queixes al servei de residus, doncs també ho traslladem a l'empresa i la requerim perquè actuï amb la màxima celeritat. És una qüestió que s'ha anat resolent amb el pas de les setmanes, i esperem que no es torni a reproduir com s'ha produït, i això no vol dir que no estiguem en el nivell d'exigència o d'exigència o de qualitat dels que hauria de prestar el servei. Però en tot cas, el que no podem és permetre o tolerar que torni a passar o el que ha passat en les últimes setmanes, que va ser bastant flagrant. I vull recordar que la instrucció tècnica de facturació aquesta que ocasionava la debacle i que anunciava, no, anunciava aquest empitjorament de la del servei, no s'ha arribat a aplicar, perquè està en un contenciós, i nosaltres, mentre el jutge no decreti si accepta les cautelars o no,
bueno,
vam pactar o vam dir que faríem això, perquè és el que fem en general. Vam traslladar als sindicats que sempre que hi ha un contenciós amb unes mesures, sabem que tenim constància que s'han demanat mesures cautelars, el que per prudència doncs no actuem fins que el jutge resolgui com a mínim les cautelars.
Cosa que és molt, molt lògica.
Aquesta qüestió és una molt, molt concreta, vull dir, sí, ja està. Sí, sí. Jo només, en tot cas, nosaltres jo crec que no es pot dir que hem obviat el problema. Hi ha problemes en seguretat, hi ha problemes de mediació comunitària, hi ha problemes d'acció social, i s'ha d'actuar, i no estem ignorant els temes, s'està actuant. Potser ens agradaria anar més ràpid, anar més a fons. La mateixa Glòria Rubio, no?, en mediació comunitària, deia: estem fent un pla d'intervenció comunitària que ara a aquestes alçades ja m'agradaria que estigués aplicant-se i desplegant-se, però encara no ha pogut arribar a aquest punt, no? Doncs bueno, jo el mateix, en policia de proximitat, doncs també s'estan actuant. Hi ha el pla director i tot això, que al setembre parlarem, però tot això, que el pla director no condiciona que abans ja no estiguem actuant i estiguem fent. I evidentment, potser voldríem encara tenir més mitjans per poder fer una policia de proximitat amb més mitjans, però bueno, vull dir, una cosa no treu l'altra, no? Estem actuant i segurament voldríem fer-ho encara amb més èmfasi i amb més mitjans.
Continuem amb Miquel Soler. Havia demanat el torn, no? Doncs a Josep Ayuso i Berlanga.
No, crec que havia estat tu.
El Joan Berlanga. Sí.
A veure, pel tema xinxes, aproximadament va esclatar el dia 11 de juliol. Ahir, 26 de juliol, es va aprovar un protocol, es va anunciar el dia 25 unes intervencions i s'han fet moltes reunions de l'alcalde amb el regidor. Si administrativament es podia fer amb més celeritat, doncs aquí recollim la possibilitat de fer-ho des d'una gran autoexigència ètica que ja ens agradaria que tingués tothom, eh? Perquè dia 11 de juliol, ahir 26 de juliol. Segona. Senyor Rossinyol, la gestió. Escolti, jo no tinc cap dubte que la ciutat, segurament com sempre, perquè a mi no em sona cap barri o cap ciutat que digui que sempre està neta, però Sabadell, no tenim cap dubte de que hi ha temes de neteja a millorar, i el regidor i el govern hi estan treballant.
Estem d'acord.
Vale. Tenim un litigi també, per si hi ha algun oient que no està situat, amb l'empresa, que és la concessió més gran que es va fer a l'etapa Bustos, en la qual entenem que hi ha unes irregularitats.
I que vostès van permetre... Van votar.
Nosaltres,
a favor,
com ha arribat el govern, hem vist... Sí, una cosa, hi ha un contracte i ara aquest contracte hi ha uns expedients que no s'estan complint i hem iniciat uns expedients, correcte. Un contracte, deia unes coses, entenem que no s'estan fent, hem iniciat uns expedients i aquí hi ha un tema que treballem també per ara el seu compliment i per la neteja, però sí, ho reconeixem i estem treballant. Però el que sí que no compartim, senyor Rossinyol, és el de la gestió, ho dic, i pels veïns de tots els barris, anem a Espronceda, avui a la tarda hi ha un pati obert pels nens i nenes del barri perquè no estiguin pel carrer per jugar. Portin algun veí o veïna del servei d'atenció domiciliària que estigui en llista d'espera, que no n'hi ha. Porti un nen que necessita una beca, i a mi no em consta que tingui cap nen d'aquest barri necessita una beca, perquè si la necessita la tindrà. O anem a l'escola d'Espronceda mateix o a l'escola Cedes i Pla i veurem que estem fent activitats de teatre, de coral i activitats que fins ara gratuïtes que no s'estaven fent. O anem a l'institut i veurem que l'Ajuntament ha posat un professor d'anglès. Per tant, oblita els barris ben poc, perquè a més aquest govern té unes prioritats. I aquestes prioritats eren, era regeneració democràtica i tancament d'una etapa de corrupció en la qual fa unes setmanes l'exalcalde anava a la justícia. I això ho estem fent. La segona prioritat eren les persones, eh? Cap programa, el nostre programa electoral, primera deia les persones. I miren aquí els increments, les àrees socials, d'acció social, d'educació, en la qual la resposta és impecable en aquest sentit, barri a barri. I encara n'hi ha d'haver-hi més, eh? Però aquí estem donant la resposta. I en aquest sentit, ara hi ha uns veïns que tenen xinxes i han tingut una incomoditat. D'acord, recollit i treballem. Que hi ha aspectes de neteja a millorar? D'acord, recollit i a treballar. Però vaja, que l'encàrrec de filar prim als barris amb les persones l'estem fent amb escreix.
Havia demanat el torn de paraula a Josep Ayuso i jo aniria tancant el tema de les xinxes perquè se'ns acaba el temps i hi ha molts temes interessants. Vinga.
Sí, efectivament, estem xinxant bastant en aquest tema. Miri, no és una qüestió de que els veïns hagin tingut una incomoditat, com diuen vostès. No és una qüestió d'incomoditat. És que dir que hi ha una incomoditat al barri d'Espronceda és una irresponsabilitat absoluta. Sí, és no haver baixat al barri d'Espronceda i de veure que hi ha gent que no té mobles a casa seva perquè els ha hagut de tirar tots. Que té.
No, posis el ventilador de la demagògia.
No és demagògia.
Ningú ha dit,
això no és demagògia. Això és realitat.
Hi ha un problema. Hem
reconegut que hi ha un problema i hem posat solucions. Ningú ha minimitzat cap problema. Ha baixat l'alcalde, ha baixat el districte, ha baixat el regidor de salut. Ningú ha minimitzat cap problema.
Em sembla perfecte que hagi baixat l'alcalde. És la seva obligació. Perdoni, l'únic que parla i que està fent demagògia és vostè. Vostè no ha baixat al barri d'Espronceda i per tant vostè no pot parlar amb propietat. Nosaltres hem baixat. Jo he baixat personalment al barri d'Espronceda. Vostè no. Jo he entrat en un pis que està buit, perquè no té mobles, perquè els ha hagut de tirar tots. I això no és un espai diàfan. Miri, ara té vostè un espai diàfan. No, això és un pis buit. I això no és una incomoditat.
Això ha baixat l'alcalde.
Això és una greu situació per a aquesta família, per a aquestes persones. I com aquesta, moltes altres, que potser no ha hagut de buidar tot l'edifici i tot el bloc,
si em deixa
parlar... No, és que no són 15 dies. És que no s'ha de donar resposta en 15 dies en una situació com aquesta, en què hi ha veïns que s'han d'instal·lar en casa de familiars. És que l'Ajuntament ha d'estar allà. No 15 dies després. No 15 dies, no 15 dies després. Perdoni, a l'assemblea de la setmana passada. Escolti, em permet parlar? Jo li he respectat la seva paraula. Permeti'm a mi que jo pugui fer la meva funció, que és fiscalitzar el govern.
No, escolti,
miri, jo m'hi he apuntat una...
Senyor Ayuso.
Respectem els torns de paraules, que acabi el Josep Ayuso i després continua.
A l'assemblea de la setmana passada, l'assemblea de veïns i veïnes d'Espronceda, el regidor de salut màxim responsable d'aquest tema, d'higiene i de salut pública, va arribar a l'assemblea quan va acabar. Quan va acabar l'assemblea. Això és responsabilitat? Això no és demagògia, això és un fet objectiu. És un fet objectiu. Que va baixar l'alcalde? Evidentment, que només faltaria que no baixés l'alcalde. I només faltaria que no baixés tècnics de l'Ajuntament. Però el responsable, el màxim responsable d'aquest tema, que baixa a l'assemblea, a la principal espai de debat i de discussió, i baixa després de que hagi acabat. Escolti'm, això no és valorar la situació perquè no es vol valorar aquesta situació. S'obvien les situacions, es minimitzen. Se va minimitzar la moció que es va presentar fa un any. Van dir, no, ja estem treballant. Mentida, vostès no han treballat al barri. I el que ha dit, sí, hem fet beques, hem fet patis oberts, efectivament. Això és la responsabilitat del govern. Aquesta és la responsabilitat del govern. Sí, és que és això, per això estan vostès al govern.
Correcte.
Efectivament, però també estan al govern per donar respostes a aquestes situacions extraordinàries i que generen una alarma social molt gran i molt elevada, perquè no, insisteixo, no són incomoditats. No minimitzem això. Que hi ha gent que està patint molt. Que hi ha gent que està patint molt, coi, i per això van venir. Vostès pensen que la senyora Remedios, amb els nervis que va passar en la seva exposició, va venir de gust i li va venir de gust.
Pues
perquè estava angoixada i ella és una representant dels veïns. I va dir, escolti'm, vostès, i ho va dir ella, no ho dic jo, vostès no han fet la seva responsabilitat, vostès no han complert amb la seva responsabilitat, que és donar resposta a als nostres problemes. I la senyora Remedios no crec que sigui demagògica, perquè ella representa l'associació de veïns i representa els veïns i veïnes del barri. Per tant, aviam, no sé, això de demagògia i de corrupció i de no sé què, no sé quantos, miri, vostès van llançant les pedres, però al final les pedres també tenen un efecte boomerang. I aquest és el que li ha arribat ara, l'efecte boomerang de fa un any no aprovar una moció que ara ha tornat amb força i contra el govern.
Ha quedat clar.
La senyora de Millós, certament va dir el que vostè ha dit, en la qual en alguns moments van entendre que la resposta havia sigut lenta, però també va dir que no puedo negar, va dir, i està gravat, no puedo negar de que no hayan venido. I si un dia el senyor Ramon Vidal va arribar tard a una reunió, va arribar tard, però això, de que el senyor Vidal, que s'ha reunit moltes vegades, que s'ha d'allà alguns vespres seguint el tema, perquè un dia arribi tard a una reunió, això no fa justícia i està gravat, i ho va dir la senyora. Però està clar, aquí ningú minimitza, això és greu, vam parlar al ple, ha baixat l'alcalde a reunir-se, el regidor de districte, per tant, ningú minimitza, és un tema greu, no és menor, no és menor en cap cas, però bueno, allò està gravat i el govern reconeix que treballarem altres per fer això més ràpid.
Doncs tanquem aquest tema, que n'hi ha molts altres interessants, com per exemple que es destinaran 350.000 euros en ajudes perquè les persones en situació de vulnerabilitat paguin l'IBI. Les famílies amb ingressos inferiors als 23.500 euros anuals podran optar per aquesta nova línia d'ajudes per fer front a aquest impost, a l'impost de béns d'immobles. El ple del mes de juliol ha donat llum verd a aquestes subvencions que s'apliquen per primer cop a la ciutat, recordem-ho, amb els vots favorables de les forces de govern i de Ciutadans i amb l'abstenció de la resta. En total, l'Ajuntament destinarà aquests 350.000 euros en aquestes ajudes, que seran d'un màxim de 250 euros per família. Tot i que les ajudes es veuen amb bons ulls, hem de dir que han mostrat alguns dubtes algunes de les formacions, com per exemple el grup municipal de Convergència i Unió, que tem que aquesta convocatòria no arribi a totes les famílies que les puguin necessitar. Carles Rossinyol.
Sí, de fet, la idea ens sembla bé, és una política bona per al nostre entendre. El problema que li veiem, el que ens fa por, és que, tal com ho van explicar l'equip de govern, era molt burocràtic, o sigui, es demanava, s'ha d'acreditar moltes coses per demostrar que realment aquelles persones ho necessiten, però és que això és com un peix que es mossega la cua. Aquestes persones que ho necessiten, normalment, el perfil d'aquestes persones, els hi és molt difícil començar a portar certificats i documentació a l'Ajuntament per poder tenir aquell ajut. Cosa que el que em fa pensar és que si es planteja tal com ho està en aquest moment plantejat, difícilment tindran aquestes ajudes. Nosaltres, per exemple, després parlant-ne, perquè també hi ha un efecte molt interessant, és que en els plens s'expliquen més coses que les comissions informatives i, per tant, després del ple tenim molta més informació. I llavors, donant-hi voltes, per exemple, una de les coses que es podria fer, tinguent en compte que l'equip de govern té informació fiscal, que és amb el que ha fet aquesta pujada bestial i brutal de les taxes de residus per molta gent, té aquesta informació fiscal. Per tant, si ja té aquesta informació fiscal, la pot utilitzar sense demanar tanta documentació en persones per un benefici fiscal, el que al final acaba sent una subvenció que acaba sent un benefici fiscal amb el tema de l'IBI, no? Simplifiquem les coses, no siguem tan burocràtics, perquè és que si no al final sí, podem dir, sortirà el titular, hem aprovat no sé què, tants diners per ajudar la gent a pagar l'IBI, però si al final aquesta gent no hi, perquè materialment no hi poden tenir accés, no serveix per res, bueno, sí, pel titular i prou.
Havia demanat el torn Joan Berlanga.
Sí. El que vam aprovar ahir està en una línia de treball de la qual des del govern estem molt orgullosos, no? L'actual sistema econòmic i l'actual sistema salarial crea unes grans desigualtats econòmiques a la nostra societat, és una de les nostres característiques, no? Per posar-hi remei i per fer una política tributària justa, en aquest sentit entenem que la idea de la redistribució, en la qual els impostos no tothom ha de pagar igual. Quan fem la renda ja és així, però quan anem a nivell municipal, sovint aquests impostos molts es generalitzen. En aquest sentit, hem engegat un sistema de tarifació social amb la taxa d'escombraries, perquè nosaltres pensem, i em sembla que molts ciutadans també ho pensen, que no és igual de just que una pensionista que cobri 600 euros pagui el mateix de taxa de residus que la seva veïna que en guanyi 3.000, al mes, per tant, un sistema en el qual a una gran part de la població, a una part significativa de la població, li ha baixat molt aquesta taxa de residus, una gran gruix de la població s'ha quedat igual i una altra part l'ha incrementat. Per tant, aquí no és una pujada, sinó que és una redistribució que respon a rendes. En aquesta línia, el que fem ara és una ajuda, una subvenció a l'IBI, en el qual l'IBI, totes les persones que són propietàries d'un pis han de pagar un import a l'Ajuntament per aquesta propietat, i aquest impacte també ara es mirarà en alguns casos, en casos de renta, de subvencionar, perquè pot ser un import pagar 300 o 400 euros d'IBI, arribi, doncs, en funció dels teus ingressos, doncs, és més o menys, no?, aquest valor, i en aquest sentit, doncs, volem ajudar, doncs, a les persones, en aquest cas, que són propietàries d'un pis però que tenen una renda baixa, doncs, que puguin demanar una subvenció fins a 250 euros, doncs, per reduir l'impacte d'aquest import.
Ahir ha demanat el torn Josep Ayuso.
Sí, sobre aquest punt, sobre aquesta línia de subvencions a l'IBI, nosaltres vam plantejar diversos dubtes o diverses qüestions que ens preocupen. No? Una és que no sabem quin és l'univers, quanta gent podria veure's beneficiada per aquesta línia de subvencions. Per això, el número de persones possibles beneficiaris determina la suficiència o insuficiència d'aquesta partida pressupostària. Depenent de quanta gent i de quin tant per cent, si és el 100, el 75, el 50 o el 25%, pues, pot ser una línia interessant o pot ser un brindis al sol que no serveixi absolutament per res, perquè el primer contingent de gent que té el 100% no permetrà que la resta de gent que està en una situació econòmica menys apretada, doncs, també rebi aquesta ajuda. I per tant, primer el que és l'univers. Les traves administratives que comentava el senyor Rossinyol, normalment, aviam, hi ha col·lectius que tenen més dificultats que altres per accedir, doncs, a la documentació, per tenir l'agilitat per fer-ho o fins i tot per moure's en el món administratiu, que és complex i cada dia molt més complicat, no? Obtenir informació a través d'internet, etc, etc. Per tant, això requereix o requeriria una major dedicació, en aquest cas, per part de l'Ajuntament, per poder facilitar aquesta activació de tots els processos administratius. I també posem dubtes o tenim dubtes sobre que aquesta partida pressupostària, aquestes 150.000 euros, no es converteixin al final en un bumerang cap a la resta d'obligats tributaris, cap a la resta de ciutadans i ciutadanes. Aquí no ens agradaria que fos com a la taxa de residus. Ja vam parlar sobre la taxa de residus. Ens sembla absurd i ens sembla fora de lloc que la taxa de residus de Sabadell tingui en compte el que deia ara el senyor Berlanga, no? La renda i la capacitat econòmica de la persona o de la llar. Escolti'm, si el que pretén la taxa de residus és reduir l'impacte mediambiental dels residus, hòstia, pues, s'hauria de premiar a qui més recicla, i qui més recicla menys paga. I vaig posar un exemple, una família d'un barri benestant de la ciutat de Sabadell que té una absoluta consciència mediambiental i que recicla tot, absolutament tot, però que per renda i per patrimoni es gravarà de manera intensa i dura, i per altra banda, una família en un altre barri que potser no té no estan benestant, però que passen absolutament de reciclatge, que són més persones i que tenen una renda i un patrimoni molt menor. Aquests no pagaran quan no fan aquesta, no treballen en el bé de l'àmbit mediambiental, mentre que l'altra família, per renda i patrimoni, i que reciclen, es veuen castigats i penats per aquesta situació. Bé, escolti'm, això és el que ens preocupa en la taxa de residus, i això és el que també ens preocupa aquí en aquesta línia de subvencions, que els que paguem l'espai intermig de gent treballadora que paga, que no es vegi perjudicat amb un increment posterior de la seva taxa de residus. Jo, afortunadament, ahir em vaig apuntar que el senyor Juli Fernández va dir, ahir, 26 del 7 a les 6 de la tarda, l'any vinent, 2019, no s'apujarà l'IBI. Perfecte, jo vaig prendre nota, crec que quedarà acte, tots hem pres nota també, i per tant, des de l'oposició, això, d'aquí a 5-6 mesos ho veurem, ja tindrem ocasió. És l'any electoral, és veritat, Carles, tens tota la raó.
S'explica moltes coses.
Gràcies, endavant.
Lluís Perarnau.
Sí, crec que a més a més el Juli Fernández també va dir que hi havia una estimació d'unes 6.000 famílies que se'n podien beneficiar. És una estimació perquè depèn des del final de les sol·licituds i de la situació de cada d'això, però bueno. I el que està clar és que hi ha com diferents trams. Hi ha un primer tram que és que seria la bonificació al 100%, no? I el tema és tant que els recursos que s'hi destinen, si en queden disponibles després d'aquest primer tram, doncs es podran anar fent amb els altres trams de subvenció en altres percentatges. Jo crec que en tot cas és una mesura positiva, que és veritat que s'ha de requerir una documentació perquè també ha de tenir unes certes garanties, perquè el que no pots fer-ho és de manera que hi hagi sense que hi hagi unes garanties, no? I per tant, en les aquelles famílies que tinguin dificultats, com en altres aspectes també de documentació, les qüestions administratives, doncs també des de Servei d'Acció Social es fan un cert acompanyament, i només acabar per dir que s'està fent a l'Hospitalet, a Terrassa, a Sant Cugat. Jo crec que, vaja, que no estem inventant res, sinó que ens estem afegint alguna qüestió que jo crec que en tot cas és positiu. I sobre l'última al·lusió de que de l'IBI que no pujarà, doncs potser la seva intervenció, senyor Ayuso, podria haver començat per aquí. El senyor tinent d'alcalde d'Economia ja va dir que l'any que ve no pujarà l'IBI, per tant no repercutirà en la resta de la població.
És el torn de la regidora Chacón.
Sí, primer sobre la taxa de residus. Qui pot paga, qui més té més paga. Redistribució i corresponsabilitat ciutadana. Premiar qui recicla, sí, per això hi ha bonificacions. Per tant, jo crec que s'ha trobat una fórmula que en realitat permet dur a terme l'objectiu que perseguíem, no? Que hi hagi aquesta visió redistributiva i, a més, fomentar l'activitat o l'acció cívica i ecològica. Tornant al tema de l'ajut a l'IBI. Burocratització. Jo apel·laria o proposaria un dia fer un debat sobre la burocratització, perquè a més tots saben que no és un tema només municipal, i potser hauríem de parlar de cap on ens porten les lleis que provenen de la Unió Europea i cap on i com acaben repercutint en la nostra ciutat. Però més enllà d'aquest gran titular, jo diria, jo sé, el senyor Josep Ayuso ho sap perfectament, el senyor Rossinyol també ho hauria de saber, l'administració municipal acompanya sempre que pot. És veritat que hi ha col·lectius la burocratització excessiva o determinats formularis o determinats passos els és complicada, però l'administració sempre acompanya. Per tant, no tinc cap dubte que farem tot el possible i es farà tot el possible perquè totes les persones que tinguin dret en aquest ajut el rebin. Jo, si em permeten, malgrat que ja fa 3 anys que soc regidora i fa 3 anys que em dedico a la política, encara la visió ciutadana fa que algunes actituds em sorprenguin i molt. Si es fa perquè es fa i si no es fa perquè no es fa. Ara ens preocupa que una mesura que apliquem nova, una introducció que fem de nou, no sigui suficient. Bé, no, potser no és suficient. No sabem, és el primer any que ho fem, no sabem quanta gent hi tindrà accés i si ens quedarà gent fora o no quedarà gent fora, però és que fins ara no hi era aquest ajut. Per tant, celebrem que aquest ajut hi és, valorem la seva implantació i de l'any que ve ja veurem quines mesures correctores hem d'aplicar. Sobre l'any electoral, jo crec que en tot cas la lectura de l'any electoral se'ns ha d'aplicar absolutament a tots, els que fan i els que critiquen i els que fan i els que no fan.
El què, perdó?
Això que deia vostè de... És any electoral, per això s'ha introduït aquesta mesura. Bueno, potser sí, jo no dic que no.
No, jo,
però en tot cas aquesta lectura d'any electoral...
Jo vull dir que és any electoral en relació a l'increment de l'IBI, no en relació a la mesura, perquè aquesta mesura és l'any preelectoral,
no és
l'any electoral.
Que l'any, sigui preelectoral o no electoral, el discurs aquest s'ha d'aplicar a tothom.
Sí.
No només a uns.
Clar que sí.
Només recordo això.
Sí, i...
Recordo, igual que vostè ho recordava, que ens recordava que l'any que ve tindrem eleccions, sí. Jo ho recordo també, això ens afecta a tots.
Havia demanat el torn Joan Berlanga.
Bé, jo he posat també en valor lo del reciclatge, no? Els oients són de ser coneixedors que quan llancem les coses al contenidor, això acaba en un espai en què es mira quin percentatge de reciclatge hi ha dintre d'aquests contenidors, i aquí gira una facturació que acaba revertint en l'Ajuntament de Sabadell, és una despesa col·lectiva. En aquest sentit, amb la tassa de residus hi ha una mirada de renda, però també hi ha una mirada de responsabilitat ambiental, no? Amb bonificacions per al reciclatge, en temes de compostatge i alguns elements aquests, no? Que també cal posar en valor i sobretot també animar els oients. També, no sé, hi vam aprovar un nou contracte de servei d'atenció domiciliària que és bastant rellevant, en la qual hi ha millores importants, doncs, per a les treballadores i pel servei de les persones que necessiten atenció a casa, que també volem posar en valor.
Ha demanat el torn Josep Ayuso.
Molt greu. Només una... Separar, diríem en origen, a casa, separar, només el fet de separar, posar-ho en les diferents bosses, verda, blava, groga, això no bonifica. I això és la responsabilitat de cada família de fer-ho o no fer-ho. Però aquest fet, aquest fet que per mi i pel meu partit és molt important, aquest fet simplement no bonifica. Has de tenir una acció molt més activa, no? Sí. Molt més activa, has de tenir un compostador a casa, que això hi ha moltes cases a la ciutat que no poden tenir-ho, doncs per qüestions d'espai i de més, i hi ha altres accions que tampoc poden fer, doncs perquè no tenen possibilitats, no tenen capacitat o espai o mitjans per fer-ho. Per tant, el fet de separar no bonifica, que és el que hauríem de fer tots. Per tant,
és un deure cívic de tots,
no? A partir d'aquí, sí, aquí estem d'acord. Ara, el que hauríem de, o el que hauria de fer el govern en aquest cas, és doncs, el que fan els ajuntaments i els països més avançats en aquest tema. Escolti'm, premiem la gent que té aquesta actitud. Si hi ha una família, el cas que els he posat abans, que té aquesta situació, però que afortunadament per ells tenen una renda i tenen un patrimoni, ostres, no els gravem per aquest fet. Per sort per ells tenen aquesta capacitat econòmica i aquest patrimoni. Però, ostres, si paral·lelament tenen un intens desig de reciclar, se'ls hauria de premiar. Aquesta és la... I la diferència està a l'altra banda. Potser és una persona que no té una família, que no té recursos, però que després, permetin que ho digui així, entre totes les cometes, que són uns cafres mediambientalment i que estan bonificats al 100% en la taxa de residus. Dius, ostres, doncs no hauria d'anar a equilibrar aquesta situació. Aquest és l'únic dubte que vam plantejar nosaltres al respecte de la taxa de residus. I aquesta crec que és el camí per on hauria d'anar tot aquest procés d'implantació, que crec fermament que la taxa de residus ha d'existir, però amb aquest component molt més raonable envers aquest objectiu final, que és el compromís ferm i executiu de tothom en aquest tema del medi ambiental.
La regidora Montserrat Chacón ha demanat el torn de paraula. Demanaria també brevetat, perquè encara vull treure un tema més i ens queden poc més de 10 minuts.
Jo crec que tots sabem que les coses no són compartiments estancs. La capacitat socioeconòmica d'una família segurament i certament repercutirà en la sensibilitat ecològica que tingui. Quan estem facilitant que famílies amb dificultats visquin una mica més bé o no tinguin aquesta obligació, també estem fomentant segurament la seva capacitat d'arribar un dia a fer reciclatge o de fer aquest reciclatge. I les famílies que, com bé deia el senyor Ayuso, tenen ja aquesta sensibilitat i fan aquest gran esforç, segur que podran fer un petit esforç més de posar un compostador. Jo inicialment he estat sempre molt crític amb aquest tipus de mesures, perquè crec que hi ha una primera obligació que seria repercutible a les empreses. No hi haurien d'haver-hi tants tipus d'envasos, no hi haurien d'haver-hi tota aquesta amalgama de productes que tenim, i per tant la primera responsabilitat hauria de ser de les empreses, i crec que també per part de l'administració hi ha d'haver-hi aquesta obligació d'empènyer cap aquí. Però sí que és cert que em vaig estar mirant els compostadors i n'hi ha de molt petitons i preparats per tenir a qualsevol pis d'una ciutat.
Una bona és que estan les coses també a vegades com s'expliquen, pues una sensació una mica diferent, no? Jo vull recordar una cosa que ens havia explicat el regidor d'Hisenda, precisament parlant de tota aquesta gent que abans pagava i que ara ja no paga i que per tant els altres se'ls fa pagar més, fins a un 150% més com a màxim. Recordar que ell va explicar que del sector que abans tenien l'obligació de pagar i ara no pagaran, és que abans tampoc pagaven, perquè hi havia molta gent que, senzillament, perquè no tenia capacitat econòmica, no pagava, i en un rebuts que es quedava l'Ajuntament pendents de cobrar. I llavors l'Ajuntament el que ha fet, calla, ja ho arreglarem això, aquesta gent, ens posarem la medalla de que ara els que ja no pagaven perquè se'ls girava el rebut i no tenien capacitat, no els hi pagarem, ja no hauran de pagar, i allò que deixàvem de cobrar ho repercutirem als altres, ampliant amb algun percentatge també els que abans pagaven i no pagaven. Però jo crec la sensació que a molta gent ens ha quedat és aquesta, perquè això ens ho va explicar el regidor d'Hisenda, ens ho va explicar la comissió informativa, ho sento, ens va explicar que hi havia molta gent, hi havia una bossa important de gent que li anaven els rebuts d'escombraries i que no pagaven.
És molt baixa.
Quina xifra? Tenen la xifra aquí? Jo no la tinc. Ens va explicar això, jo no tinc la xifra.
Però el que sí que sabem és que i aquí és producte d'una feina ja de molts anys i de governs anteriors, el nivell de recaptació de l'Ajuntament Municipal i de pagament dels impostos municipals és molt alta, és superior a les ciutats veïnes.
El cap mas no em serveix, estem parlant de la taxa de residus.
Això respon a una estructura doncs, de molt bona feina ja del principi de la democràcia, d'estructurar bé doncs, tot el padró i totes les persones. Per tant, el nivell de recaptació de Sabadell és especialment alt per sobre de la resta de ciutats. Per tant, els impagaments, podem dir en aquest sentit que la majoria de sabadellencs i sabadellenques compleixen els seus deures fiscals amb escreix. La dada que comentes tu ara, no, de memòria no la sé. Sí que hi ha una bossa de, com a tot arreu, de persones que no poden o no volen,
que no podien, que ara hi ha
segons cada cas actua i es mira, però ara no la sé de memòria ara.
Voleu afegir alguna cosa més? Ja està. Doncs també volíem parlar breument del posicionament de l'Ajuntament en contra del desallotjament de l'Obrera, doncs, que ahir també doncs, es va fer palesa durant el ple i que s'ha posicionat oficialment doncs, en contra d'aquest desallotjament a l'immoble que hi ha ocupat, recordem, a l'Avinguda de Barberà i a favor de l'activitat que fa el centre social de cara al barri. Les exposicions també van ser molt diverses entre el govern i l'oposició i també volíem, doncs, en els poquets minuts que ens queden, doncs, fer una mirada a aquest tema. Lluís, per Arnau, per exemple,
sí,
per començar.
Sí, sí. Jo, el que es va aprovar és una moció en la que es planteja a Cajamar que es vingui una taula en la que es pugui dialogar i negociar, i l'objectiu és assolir una cessió temporal de l'espai perquè perd una continuïtat a un projecte que està ben valorat per part dels veïns, dels mateixos col·lectius i persones que participen, i recordar que és un espai que ha estat més de 8 anys tancat i buit i que no sabem quant temps pot estar tancat i buit si s'arribés a desallotjar fins que arribi un comprador. Estem recordant que és un espai d'uns 2.000 metres quadrats, em sembla, i que ara mateix el portal del Fons Voltor que està intentant vendre és de 2,6 milions d'euros. Evidentment, això ni els col·lectius que estan allà ni l'Ajuntament doncs, estem en disposició de comprar-lo. I passa que tampoc és això el que demana el col·lectiu i la plataforma donem, no, de recuperem l'espai comú. El que estan plantejant és una negociació amb Cajamar per una sessió temporal que pugui donar continuïtat al projecte. I quan això, si s'arribés a un acord, doncs donaria un temps, i després, quan tots els acords, doncs, si hi ha un termini, doncs hi hauria un termini i se buscaríem alternatives a un altre lloc.
Joan Berlanga.
Bé, una moció que dona suport doncs, a un col·lectiu que fa ús, en aquest cas, d'una propietat que és d'un banc i mira de trobar una solució en què puguin continuar aquesta activitat des de la immensa injustícia que hem patit tots amb la protecció de la banca, responsable d'una crisi que hem patit tots i totes amb retallades a la sanitat, a l'educació o amb els sous dels treballadors públics. No? I en aquest sentit, doncs, donar el suport a aquest col·lectiu perquè pugui fer aquest ús del local i a buscar una solució pactada.
Josep Ayuso.
Sí. Nosaltres, des del Partit Socialista, no vam votar a favor de la moció, però ens vam abstenir per facilitar la seva aprovació. Perquè, si bé nosaltres no estem d'acord amb aquest tipus d'ocupacions, que no és una ocupació per una necessitat habitacional o per una emergència habitacional, sinó que és una altra història. Per tant, si en aquests casos d'emergència habitacional nosaltres votem a favor i ens posicionem radicalment a favor, en aquests altres casos no. Per tant, aquí ja és una altra situació i, per tant, el nostre vot va ser aquesta abstenció. També perquè creiem que ni el posicionament ni aquesta manifestació de voluntat per part de l'Ajuntament arribarà enlloc, i aquesta taula de diàleg proposada en la moció tampoc es produirà, perquè Cajamar té d'aquí a un mes i mig, un judici en el qual té totes les de guanyar. No se sentarà en una taula quan sap que d'aquí a un mes la justícia li donarà la raó. Malgrat tot, els veïns i veïnes i l'entorn, els operadors del barri ens van dir que estaven d'acord, que els agradava el projecte, i per tant nosaltres no anirem en contra del que diuen els veïns i veïnes.
Miquel Soler.
Ahir el que vam fer va ser portar al ple una moció que venia redactada per aquest col·lectiu, que venia recolzada i marcada per aquest col·lectiu, que és un col·lectiu que agafa un edifici. Recordem que pels veïns era un problema greu, als baixos hi havia un concessionari, crec recordar, i al pis de dalt un prostíbul, amb tots els problemes que això significava en aquells moments, un edifici que després va passar a estar abandonat, i un conjunt de joves i d'entitats li donen una vida pel barri, que és una vida activa i on es fan tota una sèrie d'activitats que no estan exemptes també d'una reivindicació, també ideològica, de de treball contra el feixisme, que és una d'aquestes idees que ara, mica en mica, disfressada de diverses pells, a vegades molt democràtiques o molt marketingianament dibuixades, doncs es van introduint en tertúlies i fins i tot en alguns partits polítics. Aquest treball que s'està fent allà és un treball que topa, doncs, efectivament, doncs, amb un fons voltor, en el que, escolta, és que grates una mica i al darrere doncs resulta que hi ha els fills d'Aznar, que quina capacitat tenen tota aquesta gent de tenir unes famílies tan ben situades, tan ben formades, que arriben de Valladolid, arriben a la capital, es formen una mica, i l'Agar, el fill de l'Aznar, tots aquests aconsegueixen ser representants de fons internacionals. Bueno, doncs és que són números, són cracs, són números un, i tota aquesta gent es posa al capdavant d'aquests interessos, doncs, que en aquests casos doncs, mira, doncs tenen aquest tipus d'edificis, aquest tipus de propietats, i lògicament doncs els defensen allà on ells creuen, que en aquest cas és als tribunals, i aquí hi ha un total de 18 persones que s'han autoinculpat d'aquesta ocupació i que són veïns i veïnes de la ciutat a les que l'Ajuntament farà costat per una causa absolutament legítima i per un treball que és absolutament necessari que tingui el recolzament del públic.
Carla Rossinyol, sí. Brevetat, perquè sí, ja sí, estem
molt,
fora de temps.
Seré molt breu. A mi el que m'al·lucina, sincerament, és que per parlar d'una cosa, els arguments que arriben a sortir, que surti l'Aznar, que surti aquí...
Que parli de l'Aznar.
No.
Escolta,
no,
és que és una cosa...
No. Ei, que no tinc gaire temps, jo l'he interromput. Vull dir, escolta, no, si amb l'Aznar ens posem d'acord, no, l'opinió que té vostè i jo de l'Aznar, que tenim tots, segurament. Jo l'únic que estic dient és que per justificar l'ocupació d'un edifici aquí a Sabadell acabem parlant de mil coses que sorprenents. Aquí al final... Aquí al final... No, al final el que estem parlant és primer, acceptem, trobem bé o no, que una entitat ocupi una propietat, sigui d'aquí, sigui, perquè no sé si l'Ajuntament ha començat a decidir i establir-se com a tribunal de quins edificis són ocupables, depèn del propietari, o quins no. Primer, escolta, hi ha una entitat que vol fer una activitat i ocupa un local. Aquí a Sabadell que hi ha moltes entitats que volen locals i estan i tenen projectes tan interessants com el de l'Obrera i pues, fan cua, demanen a l'Ajuntament i tal. Si com a Ajuntament trobeu que és tan interessant aquest projecte, que segurament podríem posar-nos d'acord que sí o que no ho sé, perquè no li oferiu un local o no li demana que presenti un projecte. Perquè, és clar, això és una mica de dir, mira, sí, ocupeu lo dels altres, però el meu no, el meu no, perquè jo el meu no, però lo dels altres sí, ens posem d'acord al costat de la gent i tal. Oh, perquè, és clar, com que això és de no sé qui, de no sé quantos, escolta, la propietat privada... és propietat privada, i a més nosaltres estem convençuts del valor social i que és un element d'estructuració de la societat, la propietat privada, que evidentment està al servei general sempre, per això les democràcies avançades, hi ha tots els sistemes d'expropiació per tots els temes que es necessiten, i ja està. Però és clar, és que jo trobo sincerament molt cínic, jo trobo molt cínic.
Montserrat,
suport
del tot.
Suport polític a un projecte que valorem molt positivament i a un col·lectiu amb el qual compartim doncs moltes mirades. Sisplau, senyor Rossinyol, deixem acabar.
Respectem el torn com han fet la resta de regidors.
No, això, reiterar aquest suport polític a un projecte i a un col·lectiu amb el qual compartim moltes mirades. Gràcies.
Doncs amb aquesta intervenció acabem i posem punt i final al debat de portaveus. Moltíssimes gràcies a tots per passar pels micròfons de Ràdio Sabadell i explicar les seves opinions. Que vagi molt bé. Bon dia.
Gràcies.